Ok, som a punt. Espera, deixa'm apagar el mòbil. Bé. Molt benvinguts. Benvinguts Jordis, Jordi Pericot i Jordi Berrio. Benvingut Josep Maria Bricall. Benvinguts a una presentació d'un llibre que a la sortida doncs, podreu adquirir si voleu. From Industry to Art, Shaping a Design Market Through Luxury and Fine Crafts, Barcelona, 1714-1914. I això diu Essays on Local History, Greg Mon. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la voluntat de les persones que ja saben elles qui són, que són tots els que hi ha al darrere del projecte, d'haver volgut presentar aquest llibre aquí al Museu d'Història de Barcelona. Perquè, en primer lloc, com sabeu, als museus d'història tenim una gran sort i una gran desgràcia. La desgràcia és que, com que la història és un tot, al final, si et despistes, no és res. Ja hi ha el disseny, aquí tenim la directora del Museu de Disseny, ja hi ha els sabers especialitzats, ja hi ha tots els altres caps. La sort és que en la construcció de punts de vista, en la possibilitat d'articular uns temes amb uns altres, doncs en això sí que un museu d'història i un museu d'història de ciutat té un potencial molt gran. És doncs ben bé un llibre d'història, ara se'n parlava fa un moment, perquè si és un vertader llibre d'història del disseny, és un vertader llibre d'història i un vertader llibre d'història de Barcelona. O sigui que, a més que el pugueu adquirir, jo crec que us en vindran encara més ganes a partir d'una presentació amb un aire informal, una mica també de rememoració, de record, d'homenatge a Enric Bricall, un acte informal que protagonitzen dues persones que es coneixen des de fa molts anys i que conjuntament amb Enric Bricall van tenir molt a veure amb una revista clau que és Temes de Disseny, en el qual van confluir des de pràctiques diferents. En Jordi Pericot, doncs bé, pintor cinètic amb una trajectòria molt important, fins que un bon dia dels anys 70 doncs els va dir a uns quants que, bueno, que fins aquí hem arribat, que ja està bé. L'honora. Aquest país es fa poc, això. En Jordi Berrio, des de la filosofia cap a la sociologia de la comunicació. Bé, una altra perspectiva que junt amb la primera i amb la de l'Enric, doncs és obvi que no podia sinó fer una revista amb prou potencial com per continuar sent editada i continuar sent present com a revista de l'Escola Elisava. I finalment tenim amb nosaltres Josep Maria Bricall, economista, de petitet jo ja llegia els seus llibres, som Ell era molt jove quan els escrivia, amb una praxi que també l'ha portat, jo diria que tots tres tenen aquest component entre la vida pràctica i la reflexió intel·lectual i teòrica. Una vida que l'ha portat no només a treballar en la recerca en el camp de l'economia, sinó també a la praxi com a rector de la universitat, com a conseller de la Generalitat i com en moltes altres tasques. De manera que amb aquest trio, que ja m'ha dit en Josep Maria que digués que primer de tot és un duet dels dos Jordis, que ell ja s'hi apuntarà quan li sembli, doncs comencem la presentació, doncs que si algú ha arribat més tard recordin que tenen el llibre doncs allà darrere, així és aquí, i doncs ja veig doncs, la Mireia que fa la fotografia del llibre, no voldria tapar en Josep Maria, espera't, així? Molt bé, doncs endavant i moltíssimes gràcies per ser aquí.
Bueno, començaré jo doncs, amb aquest aire informal. En primer lloc volia, bueno, doncs, agrair el fet d'estar aquí quan l'Anna Calvera, insistint, com sempre ella, tot insistint perquè vingués aquí, home, jo diria que era impossible negar-s'hi per dues raons. La primera perquè era el tema de disseny i d'una manera o d'una altra el tema de disseny m'és molt pròxim i comporta, ha ocupat una part de la meva vida bastant important. Em deia l'Anna que hi he passat 20 anys, vaig estar a l'escola Elisava. I després, en segon lloc, i sobretot potser el principal, és l'Enric Brigall. El fet de que aquesta publicació no solament estigués dedicada a l'Enric Brigall, sinó que a més parteix de les discussions i de les propostes que feia ell durant tots aquests anys que vam estar a l'Isava. Recordo perfectament, hauria de dir alguna mica, alguna cosa dels inicis de l'Isava. Parlo dels inicis de l'Isava en la segona redefinició de l'escola, que és en la qual jo entro com a director i que ens trobem allà amb uns períodes de poca diferència d'algun any, ens trobem bàsicament l'Enric Brigall, probablement, en el que vam, llavors el Jordi Berrio, jo mateix i alguns altres, però ens vam trobar davant d'una escola en el que estic parlant dels anys 60, una escola de disseny on nosaltres mateixos ens preguntaven què era el disseny, ho dic sincerament, uns i els altres ens preguntaven què era el disseny. Una de les coses que vaig fer quan vam proposar la direcció d'una escola com aquesta, jo acabava d'arribar de París, vaig estar 10 anys allà, doncs davant de la meva i quasi col·lectiva ignorància a tothom del disseny que hi havia aquí, en parlarem d'això, va ser aquell mateix estiu em vaig anar a Ulm, a l'escola, a la Hochschule de Ulm, Hochschule Gestaltung de Ulm, que era la continuació de la Bauhaus. I allà vaig estar una temporada, ja era al final de l'escola de Ulm, en aquell moment encara hi havia Tomàs Maldonado de director, i vaig estar allà fent una estada bastant llarga per poder, diguem-li, ser coneixedor una mica de què hi havia actualment en el món del disseny de més vanguarda. Dic que era el Tomàs Maldonado perquè la influència d'ell i de la seva manera de portar l'escola d'Ulm jo diria que va ser definitiva i, o molt decisiva per iniciar la nova escola a l'Isava. La primera escola a l'Isava, en la primera fase, va ser una escola que sí que partia una mica de la Bauhaus i per tant hi havia una certa, diguem-li, un cert veïnatge entre indústria, art i la vessant artística era encara bastant important en el món de l'especulació i del disseny. En canvi, quan jo vaig anar a Ulm, i això voldria posar una mica, posar èmfasi perquè jo diria que va marcar molt el futur de l'Isava, hi havia ja la direcció de Tomàs Maldonado, on per ell el disseny, més que la continuïtat d'un moviment artístic per similituds una a l'altra anar tirant endavant i arribar al disseny com a nou fenomen de les vanguardes o de les diferents moviments artístics, ell era partidari d'un trencament bastant més rotund i on l'estètica passava a ser un dels elements necessaris del disseny, però no era el fonamental en absolut. Aquest canvi va ser molt important. El Maldonado aleshores trenca amb la tradició de la Bauhaus, introdueix, elimina molt de la recerca en el camp de l'estètica i de les arts, introdueix matemàtiques com a matèria fonamental, introdueix tota classe de sistemàtica i d'anàlisi, que més tard vindria tot aquest moviment de l'estructuralisme més tard, però en aquell moment estava incipient això, i va ser un trencament important, que llavors jo vaig venir d'Ulm amb totes les revistes, de la revista Ulm que es deia, que la vaig introduir a l'Isava. He dit això perquè a partir d'aquest bagatge que vaig adquirir a Ulm va ser com va començar la nova Elisava. I aquí ens hi vam entregar de ple l'Enric, el Jordi, jo mateix, i el Josep Maria Martí i alguns altres que van venir posteriorment. I el dia això he posat una mica d'èmfasi en aquest sentit, perquè l'Elisava que vam iniciar nosaltres va representar, jo crec, un trencament bastant important al món de la història del disseny, en la mesura de que volíem fer, com diu l'Anna, un disseny ex novo, o sigui, un disseny que no tingués com a justificació l'evolució de les arts, sinó que fos en ell mateix un nou fenomen que es produïa a partir d'unes noves tecnologies, etc, etc. I crec que va ser aquest una mica. La prova d'això és, i encara ho recordo, estic parlant així informalment ara, però la prova d'això que recordo que el primer curs de disseny que vam fer nosaltres vam suprimir Història de l'Art. Que era, jo no dic que estigués amb la raó o no amb la raó, però era el que pensava en aquest moment. I vam introduir, comentant-ho amb l'Enric i amb el Jordi, etc., vam introduir, per comptes d'Història de l'Art, vam posar Història Social de la Cultura, recordes? Aquest fenomen era bastant important, perquè volia dir que l'art, sense negar d'ell, i indudablement jo seria l'últim de renegar d'ell, però formava part del fenomen cultural, i no hi ha una història de l'art en ella mateixa, això és el que considerem nosaltres, no hi ha una història de l'art lineal, amb petites variants una de l'altra, o amb les vanguardes oposant-se una a l'altra, però en realitat continuant una darrere l'altra, per més oposició que manifestessin, sinó que el concepte de cultura inclou perfectament tota l'especulació estètica, però com a fenomen en l'interior d'una sèrie d'esdeveniments que són els que donen un producte cultural que sigui. Un d'ells pot ser el disseny, però quan parlem d'estètica també hem de parlar de noves tecnologies, hem de parlar de fenòmens socials, hem de parlar de canvis en el comportament dels éssers humans, etc. Tot això conformava la cultura. Per tant, el disseny estava aquí a l'interior. I d'aquí ve que Elisava va agafar aquesta línia potser de trencament amb el disseny vist com un hereu de les arts, diguem-li. Dic això perquè això suposa una mica, és un punt de vista una mica diferent del llibre, en part, perquè indudablement està molt estesa la idea de que, per exemple, les arts decoratives, el modernisme, són el precedent del disseny, això està molt estès a tota Europa. Doncs ho sento, però nosaltres vam començar amb aquest trencament i on el disseny per nosaltres representava una cosa nova. Vam tenir el suport amb aquest aspecte, vam tenir el suport d'alguns pensadors, diguem-li, fins i tot d'aquí de Barcelona. Recordo Santiago Pey, que va ser un dels promotors del disseny també, va ser un dels que sempre deia que el disseny ha començat aquí a Catalunya, ha començat després de la Guerra Civil. El disseny no existia abans. Deixem-ho així. O també, no sé, Pevsner, el que alguns... Jo em considero pevsnerià, que avui dia podria ser algo així com talibà, això, no? Però podria ser una mica portat a l'extrem. Però també deia que el disseny és un front que neix nou, que és el producte de tota una situació en un moment determinat i que, per tant, genera la necessitat de disseny. Aquestes són, ara jo ho dic amb una síntesi molt ràpida, però podria ser el que discutíem precisament cada setmana que ens reuníem l'Enric, el Jordi i alguns altres. I aquests són els temes que discutíem. Per tant, no me'l faig meu, me'l faig una mica de tots nosaltres. No? I llavors m'ha agradat molt, i ara aquí acabo, m'ha agradat molt el fet que aquest llibre parteixi precisament d'unes preguntes que es feia sempre l'Enric i que en part doncs, nosaltres anàvem vivint. Eren el que ell deia unes paradoxes que es donaven aquí a Catalunya, que és una mica el punt de partida d'aquest llibre. És a dir, per un cantó, com és que a Catalunya, que a finals del segle XIX hi ha una indústria idònia per absorbir o per servir-se o aprofitar-se del disseny per tal d'obrir nous mercats? Per què no va fer-ho? Qui va fallar? Va fallar la indústria? La indústria semblava que havia adoptat totes les noves tecnologies i, en canvi, la part, els professionals del món de les arts no van saber respondre, jo dic, segons deia en aquell moment, no van saber respondre aquest repte que representava la nova indústria, on la realització, la ideació i la realització se separen dràsticament per primera vegada. Aquesta era una de les preguntes que feia. Aquesta pregunta, la veritat, ell tenia aquest vessant historicista que jo no he tingut mai tant com ell i per tant li donava tota la confiança. En canvi, hi havia una altra paradoxa, que aquesta sí que permetia una discussió més intensa, crec, que era més, en aquell moment, més actual, que era per què els anys, per què a Catalunya, siguent la fàbrica o la factoria d'Espanya, per tant, amb un cert nivell de desenvolupament en el món de la manufactura, sobretot, per què no comença el disseny fins als anys 60? Que és la segona pregunta que es fa. I per què aquest silenci, si hi havia uns precedents de disseny, hi havia el modernisme i tot això, per què es va trencar i de cop i volta comencem un disseny nou, podríem dir, doncs, marginant o callant aquests precedents que teníem aquí, especialment en el camp del modernisme. Llavors, aquí sí que hi ha aquesta discussió, la van tenir des de punts de vista molt diferents. Aquells que defensaven la continuïtat com a fenomen estètic i els que defensàvem, en certa manera, aquest disseny de nova planta i que no era res més que el producte d'una indústria i la qual cosa pensar en producció objectual, amb objectes, volia dir assumir aquesta nova tecnologia i no recórrer a tecnologies passades. Aquesta era la gran discussió que crec que continua encara sent vigent. Perdoneu, i a partir d'aquí m'agradaria parlar una mica més de contingut sobre disseny actual i tot això. Si et sembla bé. Perdó? Ah, sí.
Sí. Bé, jo provinc, m'han presentat com de la filosofia i després la comunicació, però la veritat és que quan vaig conèixer el Jordi Pericot, que tots dos estudiàvem, em va fer anar a l'escola Elisava i llavors em vaig introduir, durant molts anys, en l'àmbit del disseny, no de la pràctica, sinó de la reflexió sobre el disseny, la reflexió històrica, la reflexió conceptual sobre el disseny. I aquesta va ser, a part de la revista, aquesta va ser, diríem, la meva aportació fins que, de fet, l'Enric Bricall ens va substituir a tots dos i es va convertir en el pal de paller de l'escola Elisava. S'ho va agafar amb molta empenta. El llibre aquest, com ha dit el Jordi Pericot, parteix de dos articles de l'Henri Bricall. Aquí el llibre em fa referència a temes de disseny. Temes de disseny, aquesta revista de l'Escola Elisava, que per cert també hi va participar l'Enric Franc, que el tenim aquí, per exemple, ell va dissenyar les primeres portades i els primers volums de temes de disseny. Aleshores, parteix d'aquestes preguntes sobre les quals ha reflexionat en Jordi Pericot. Jo voldria fer alguns comentaris. Primer, Catalunya, totes, ell ja s'ho pregunta i ens ho preguntem tots, Catalunya és un país, diríem, anormal i normal, les dues coses. És normal perquè ha intentat des del segle XVIII i abans, a l'edat mitjana, però des del segle XVIII, després de la derrota, va intentar, de fet, arrenglarar-se amb els corrents europeus. Corrents europeus econòmics i fins i tot culturals. No? Això s'intensifica, evidentment, en el segle XIX. Per tant, en aquest sentit, Catalunya ha sigut sempre una vocació, ha tingut sempre la vocació de ser un país normal, i en certa forma ho és. Però, per altra banda, és un país molt anormal, perquè amb aquesta estructura, amb aquesta manera de ser, està dins un estat que, deixeu-m'ho dir, no sé si hem superat el segle XVII de mentalitat. La classe dirigent espanyola no sé si ha superat el segle XVII. Aleshores, aquí ve la normalitat de Catalunya, o sigui, i això repercuteix evidentment en el disseny. Tot el desenvolupament industrial i cultural de Catalunya es veu condicionat per tota aquesta situació. Penseu que durant el segle XIX, molts anys, ara no sabria dir-vos quants, però molts anys va estar en estat d'excepció. Barcelona. En certa forma ara ho està començant a ser també, en estat d'excepció. Per tant, diríem, es veu molt clar que les coses no podien anar tal com van anar en altres països. De tota manera, val a dir que jo matisaria alguna de les afirmacions que s'han fet. Jo distingeixo entre la pràctica del disseny, la realització del disseny, que vol dir com han de ser les coses noves, les imatges, els objectes, com han de ser, sobre els quals no hi ha precedents i per tant l'artesania no hi pot dir, és la base, però no pot solucionar. Un automòbil no existia. Primer es van basar en les diligències, però després van haver de dissenyar un automòbil, i etc. No? O sigui, jo distingiria aquesta pràctica del disseny de la reflexió del disseny, que em sembla que és una altra cosa. I jo diria que a Catalunya hi ha una pràctica de disseny no molt desenvolupada, amb les matisacions que s'han fet anteriorment, però que hi havia una pràctica de disseny inconscient. Jo parlaria de disseny inconscient. Moltes coses s'havien de crear. Aquí hi havia, per exemple, una tradició de dibuix molt important que va generar grafisme i que va generar publicitat i que va generar tota una sèrie d'activitats. Per cert, jo diria que en aquest llibre jo he trobat una mica a faltar parlar del grafisme, i el Bricall també, i dels comentaris que fa els escrits del Bricall, també parla, ell era economista, parla molt d'economia i d'indústria, però en canvi no parla de grafisme, que ha estat una de les potencialitats que aquí a Catalunya ha tingut el disseny, oi? I d'interiorisme. Aleshores, jo em trobo amb Elisava, amb aquesta tradició, estudio la Bauhaus, l'escola d'Ulm, però també m'adono d'una altra cosa, que aquí hi havia hagut el Gatpac abans de la guerra, i el Gatpac el podem considerar com uns inicis, que la guerra va tallar radicalment, no només amb arquitectura, sinó també amb objectes, el Gatpac van fer incursions també en el disseny, diríem, en el disseny industrial. De manera que és veritat que després, als anys 60, ja hi ha una reflexió sobre el disseny i llavors s'uneixen, per dir-ho d'alguna manera, el disseny teòric i el disseny pràctic, el disseny inconscient i el disseny conscient. Aquesta és, diríem, la reflexió que ja faria. Bé, sí. Deixem-ho aquí.
Em deixes dir, per veracitat, no? Una cosa, estic d'acord en que el que tu dius, disseny inconscient, jo en diria, bueno, si apliquem la paraula disseny, és que la funciona, si no la preveiem, no la definim bé, tot funciona. Però jo diria que hi ha una diferència entre la paraula disseny aplicada a l'inconscient i al posterior, hi ha una diferència que és bàsica. En l'època de les indianes, per exemple, del segle XVIII, a l'època de les indianes, en realitat, l'artista, i la paraula artista crec que és la més adequada, o dibuixant i no dissenyador en el sentit actual, aquest produïa, feia uns dibuixos que la indústria havia de reproduir. En realitat era això, simplement. Hi havia un distanciament. La indústria se servia de la indústria per produir més ràpid, més exemplars, reiteratius, etc. i perfectes. Però en realitat el dibuixant seguia pensant amb la mateixa mentalitat artesanal d'abans. I la indústria darrere intentava reproduir el millor possible i amb el preu més barat, etc. I obrim nous mercats. Per tant, jo diria que no. I en canvi, l'altre disseny, aquest el conscient, el reflexiu, és el que ja el llapis i el pinzell queden abandonats i és la tecnologia, la producció industrial, que són les eines amb les quals aquest nou professional ha de treballar per fer anar la màquina i produir l'objecte, que és molt diferent. La indústria no està simplement intentant i esforçant-se per reproduir allò que ha fet l'artista, sinó que la indústria en ella mateixa genera, entre moltes altres disciplines, totes elles coordinades per un dissenyador o per qui sigui, i genera els nous productes. Per mi, disseny és això, i no el primer. Que seria una mica l'inconscient i el conscient.
No seria això. Jo estic completament d'acord amb tot el que diu el Pericot. Quan jo parlo de disseny inconscient, parlo del principi del segle XX, per exemple. Aquí es fabriquen màquines de tren, aquí es fabriquen molts objectes. Em refereixo que no les indianes, que està molt més lligat a l'artesania tal com tu has assenyalat. Em refereixo que, ficat ja en el segle XX, la necessitat de la societat catalana fa que moltes persones facin el que ara en diríem disseny, i era obligat perquè era una necessitat social. Això és el que jo volia dir, no em referia a l'artesania.
El colmo del Jordi i jo és que estem quasi sempre d'acord i ens costa llavors discutir. Perdó,
jo. Bona nit. En primer lloc, voldria agrair molt a tots vostès, i particularment a l'Anna, el fet de que jo pugui estar aquí. Però no perquè jo pugui estar aquí, sinó sobretot que avui fem aquest record de l'Enric. Jo vaig conèixer l'Enric, naturalment, sent germà seu, i a mi m'ha sabut molt de greu moltes coses, perquè penso que la seva presència és interessant que se la pugui renovar o se la pugui tenir en compte, perquè moltes vegades la desmemòria és relativament freqüent. Per tant, quan jo vaig rebre aquest llibre que heu fet, From Man Street to Art, em va semblar que vaig tenir una gran alegria. Em sembla que vaig transmetre-ho, i ho vaig transmetre a gent que em sembla que ens coneix comunament, que vaig tenir una gran alegria, que no és freqüent tampoc en els ambients en què vivim, aquest tipus de reconeixements, i això us ho voldria agrair molt sincerament. La segona observació que vull fer és que aquests dies jo he llegit els dos articles de l'Enric una altra vegada i constato una cosa que l'Enric feia molt bé, que era escriure. L'Enric a la universitat, inclús en el col·legi, havia escrit en castellà textos molt macos, molt ben escrits sobretot, molt ben escrits, escrivia molt bé. Després, per una sèrie de circumstàncies, tal vegada per la carrera que va fer, no ha arribat a tenir la pràctica d'escriure. En canvi, jo crec que ell era un home que escrivia molt bé, i la lectura d'aquests articles m'ha recordat la forma d'escriure de l'Enric, molt clara, molt precisa i no divagadora. És a dir, molt poc freqüent també en el nostre ambient barroc. Hi ha una tercera observació molt lligada a aquesta, i és que, i aquí parlaré d'una cosa que ens uneix a tots dos, naturalment, que és la família, no? El meu pare era gent de borsa. Evidentment, no em sembla que la gent de borsa és una persona que no té res a veure en cap d'aquestes coses que estem parlant aquí. Però el pare era gent de borsa, diria, per tradició familiar. El pare era una persona bohèmia, que en l'acabar la guerra se li va trencar aquesta bohèmia, però que tenia de tant en tant algunes guspires sorprenents, que sorprenia a tothom, la meva mare i nosaltres mateixos, perquè inclús la mare deia, home, Josep, així d'aquesta manera no et prendran, els nens no tindran respecte. I en aquest sentit, per exemple, hi ha un detall, el pare era un molt, dibuixava molt bé, i dibuixava molt bé caricatures. Jo a casa tinc, que va guardar la meva mare, que les tinc guardades, les caricatures que va fer durant el període d'entreguerres i durant la guerra i després de la guerra sobre els polítics d'aquella època, que és una col·lecció que jo he ensenyat a gent que ha vingut a casa i han quedat admirats perquè són personatges, molts d'ells desconeguts, perquè és clar, el temps passa per tothom. I això, juntament amb l'afició a la música, que a casa l'havíem tingut de sempre, explica també molt clarament l'interès de l'Enric per aquest tipus de qüestions. Per tant, el tema nostre, encara que hem sigut economistes, però diguem-ne una mica poc freqüents en aquest sentit. És a dir, que sempre ens ha tirat molt aquest tipus de qüestions. D'altra part, no sé si l'Enric ho havia arribat a saber, perquè això ho vaig trobar-ho després, l'avi del nostre besavi era un pintador d'indianes. Per tant, doncs, com que sempre penso allò que diu el Marai, no? L'altre dia vaig repetir que quan hi ha alguna cosa que no surt bé dius, escolta, quin és dels meus antecessors que en té la culpa? Doncs una mica és també aquest tipus de reflexió que volia fer. I jo voldria fer unes notes. En primer lloc, jo no sé res de disseny, per tant no podré més que fer-vos perdre el temps. Abans voldria dir una cosa, però, en relació a després de la derrota. No, el redreçament de Catalunya és abans de la derrota. Això... És a dir, aquí fem les coses tan mal fetes sempre, que les coses que hem fet ben fetes les amaguem. I aquest és un cas concret. Hem estat un any celebrant la derrota de 1614. I no hem explicat encara per què s'ha produït la guerra de 1614. Això no ho hem explicat. I això ho explica ja. Va començar l'Enric Lluch i després ha continuat. El redreçament de Catalunya és Carles II. Que era considerat, que era un perfecte beneit, però era considerat pels catalans com un gran rei. D'on es descobreix que si bon rei o mal rei no té res a veure amb la beneiteria del rei. Per què? Perquè a través d'un conjunt de circumstàncies, sobretot l'aigua ardent, i després també en relació amb això, el començament de la pràctica de les indianes, per una sèrie de circumstàncies, Barcelona i les ciutats al voltant de Barcelona, Mataró, Reus, etc., destaquen. I per aquest motiu, els catalans juguen l'oposta d'Holanda i de la Gran Bretanya, perquè hi tenen relacions comercials. I aquest és l'aspecte important de la Guerra de Successió. Aquest és l'aspecte important. L'economia. Tot l'altre és un immens bla-bla-bla, que és el que hem tingut durant un any. Un bla-bla-bla infinit en què ningú s'ha centrat del que havia passat. El que havia passat és que els catalans teníem en aquell moment una aposta clara sobre el que representava en aquells moments la història econòmica d'Europa, que no la tenien els espanyols. I aquest és l'aspecte que a mi em sembla que valdria la pena de considerar, que evidentment en aquest país això no s'ha considerat, que és l'únic que s'havia de considerar. Naturalment, si s'encarrega la celebració d'aquests aniversaris titreteros, no, això acaba d'aquesta manera. Seguim, entrem en matèria. Jo hi ha hagut dues qüestions que voldria... Ara tot això ha sigut sobre la marxa, i perdó, Però és que crec que val la pena indicar-ho, que el redreçament, és a dir, la guerra de successió és el tall, un dels primers talls que té el creixement de l'economia catalana, perquè es va tenir que orientar d'Anglaterra i Holanda, es va tenir que orientar cap a França. No són bromes això, no són gens bromes això. Per tant, aquest és un aspecte que no. I evidentment, com a conseqüència d'això, per pacte de família, guerres contínues, França i Anglaterra, que va perjudicar extraordinàriament molts desenrotllaments comercials que tenia Catalunya. Però bé, això sembla que no té cap interès, perquè la gent sembla que viu de l'aire del cel, però no és així. Anem, jo, de les coses aquestes que he vist aquests dies, aquest llibre m'ha interessat extraordinàriament, jo me l'he llegit bastant, el que he pogut, i esclar, altres coses no les entenc. Jo destaco dos punts, i fan relació a dues qüestions que toca l'Enric, i és sobre l'origen del disseny. Jo ara no, segurament diré coses absolutament lamentables, no? Però i si no, la culpable és l'Anna que m'ha fet venir aquí. Jo ho sento extraordinàriament, però ara haig de dir alguna cosa. La primera cosa és, hi ha una expressió seva que diu normalment s'ha vinculat al començament de la preocupació del disseny amb els primers efectes de la revolució industrial i el naixement d'un tipus de societat i ordre econòmic, diu ell. Això després, en el llibre, em penso que l'Anna mateixa fa referència en determinar el que, és que es pot fer com a determinació del començament del que es podria considerar com a disseny. Jo voldria remarcar que hi ha un fet, per mi, que marca el disseny, i com diu l'Enric, és la revolució industrial. És a dir, la indústria no és l'artesania desenvolupada, és una altra cosa. És una altra cosa. L'artesania, en primer lloc, té un sistema de formació endogen, en el mateix moment de la fabricació. No necessita capitals pel seu funcionament. Són eines que estan a l'abast de tothom contínuament. Vull dir, no es poden comprar, gairebé diríem, les guanys que conté. No necessiten endeutar-se. Per altra part, els artesans transmeten un coneixement que sempre és el mateix, pràcticament en petites variacions. Aquest jo crec que és una diferència important i la indústria té en primer lloc un caràcter molt clar, i és que l'activitat econòmica no es neix perquè has sigut mestre, sinó que tens un coatge perquè has tingut la propietat del capital i els mitjans per poder-ho finançar. Per tant, el que fa arrencar l'activitat econòmica no és tant l'herència, per dir-ho d'alguna manera, o el gremi, sinó concretament l'accés a uns mitjans financers que permeten realitzar-ho. Tot això es va produint naturalment a poc a poc, no es fa de seguida, la naturalesa no fa salts, que deien que es deia en l'època dels romans. Bé, els romans també existeixen encara ara, però quan diem l'època dels romans vol dir abans. En aquell moment jo crec que aquesta idea és veritat, i això cada cop és més, no? És a dir, hi ha un moment en el qual la indústria va molt unida encara a l'artesania, les indústries tradicionals i indústries que en principi ho eren per sempre. En aquest moment la indústria no té aquest caràcter, sinó que el capital l'ha menjada directament. És a dir, es compren i es venen a trossos, si convé, sense trossos, com si fossin qualsevol tipus de peces. És a dir, que això, hi ha hagut aquí un canvi important. I el canvi que també ha tingut la indústria, també important, és que el creixement, el canvi tècnic, no es produeix de forma lineal dintre de l'empresa o de l'activitat empresarial o artesana o manufacturera, sinó que es produeix amb talls. El qual no vol dir que hi hagi també aquest procés endogen d'adaptació, però sí que hi ha un procés de talls, perquè una part important dels canvis venen de fora. I aquests canvis que venen de fora han de ser produïts en determinades institucions, en determinats llocs, en determinades escoles, moltes vegades unides a les empreses, però d'una forma una mica diferent. És a dir, ningú pensa que en aquests laboratoris o d'aquests llocs pugui sortir una aplicació immediata, directa, en l'activitat productiva. I això encara és més perquè exigeix un sistema de formació orientat ja a això. I el sistema de formació requereix també unes escoles especials. Bé, hi ha una cosa que voldria advertir en relació a això, i és que les escoles aquestes de caràcter aplicat, la formació professional, han estat absolutament absents de la península o de la història d'aquest país, tant d'Espanya com de Catalunya, i han estat absents. I quan hi han estat més o menys vinculades, que ho va fer la Mancomunitat, perquè a Catalunya l'únic que han governat ha sigut la Mancomunitat, tot l'altre ha sigut una mena de pres de pèl continuada, doncs a la Mancomunitat es va veure molt clar, la idea de fer formació professional, i la va fer. La va fer i s'ha acabat. Això després de la guerra es va desmuntar, i sobretot es va després legalment eliminar amb la llei de reforma universitària del Vallès Palasí. Em sembla que és el 70 i tants, no sé. Perquè va posar tota la institució de formació professional dintre de la universitat, amb la qual cosa va enredar la formació professional i la universitat. I la formació professional superior també queda sempre marginada com a cosa secundària. Això té la seva importància, naturalment, perquè els països que han tingut aquest desenvolupament d'una formació superior no universitària han tingut un descreixement. El cas d'Alemanya és un cas concret, es fa un esment concretament d'una institució, la Hochschule i les Fachhochschule, que tenien bàsicament aquestes funcions, i aquest és un segon aspecte que crec que té la seva importància. Hi ha un altre aspecte que voldria dir, és que escala les indústries són, ja les heu dit fa un moment, la indústria és una cosa molt complexa. La indústria en la qual vosaltres sembla que us baixeu o us centreu és fonamentalment la indústria de béns de consum. Has parlat de la indústria de béns de producció, quan t'has referit concretament als trens, concretament a les maquinàries de produir a Catalunya fins a la Guerra Civil. Fins a la Guerra Civil, perquè després de la Guerra Civil tot això també se'n va anar. En Jordi Nadal està estudiant en aquests moments concretament el tema de la Hispano-Suïssa. Aquest és un aspecte que a mi em sembla que tenir en compte, i és que per mi em sembla que pel que expliqueu aquí el disseny sobretot l'apliqueu en els béns que es produeix a la indústria de béns de consum, i segurament és la que en principi, òbviament, nosaltres ho considerem. I aquí hi ha l'aspecte, estic fent el primer comentari que volia fer, aquí hi ha un aspecte que voldria advertir, i és que la indústria és, de totes les activitats econòmiques, l'única que té, no dic que només, però que té una visió a llarg termini. És l'única. Si ho mireu bé, totes les activitats econòmiques o tots els béns econòmics poden ser objecte d'especulació. Tots, gairebé tots. Mireu aquests dies els diaris i veureu, perquè inclús en aquests moments el petroli és objecte d'especulació. És objecte d'especulació les tulipes, si han sigut en el segle XVIII. I han sigut objecte d'especulació moltes coses, no cal dir els instruments financers. La indústria és dels pocs que no tenen la possibilitat o aquesta possibilitat. Estic parlant en general. I el motiu és que la indústria sempre té una dimensió a llarg termini. I les dimensions a llarg termini de les activitats econòmiques es troben influïdes per dues grans forces, entenc jo. Sobretot les indústries de béns de consum, en particular per la segona força que esmentaré. La primera és els canvis tècnics. Els canvis tècnics és evident que han tingut un paper, no cal que us ho expliqui, s'espoca sempre el cas dels plàstics, el que van significar. En aquests moments podeu posar una sèrie de coses derivades del silici, etcètera, etcètera, el que ha representat amb l'electrònica. Per tant, hi ha hagut primer gran element el canvi tècnic, que està canviant naturalment les peces que després ara objecte d'elaboració posterior o de béns de consum. I el segon canvi important és la diferenciació del producte. Hi ha una diferència entre la indústria i el gremi que a mi em sembla també convé destacar. El gremi no es planteja els problemes de mercats, perquè d'alguna forma el mercat del gremi és el que té a la vora. El gremi no se'n preocupa gaire d'aquestes qüestions. La indústria, en un moment que neix, sí que immediatament té el problema del mercat. Per això no és casual que la indústria neix fonamentalment, sobretot, quan es comencen a servir mercats molt grans. Quan es comença a dir mercats grans. La gran batalla entre Holanda i la Gran Bretanya, justament pel control del mar, era justament dels primers mercats en els quals les indústries es podien realitzar. Per tant, la indústria sí que té el problema del mercat, i si té el problema del mercat, té el problema de la competència, i una de les coses fonamentals de la competència no és tant la baixar costos, no és tant la baixar costos com la diferenciació del producte. La diferenciació del producte consisteix en fer el producte agradable, apte o més útil, etcètera, una sèrie de consideracions que vosaltres sabeu més bé que jo i que jo la basaré. Però a mi em sembla que aquesta diferenciació és la que explica moltes coses. Aquesta diferenciació té una tradició històrica en els països, en alguns països. Jo sempre he admirat aquesta diferenciació del producte com s'ha produït a Itàlia, per exemple. El tèxtil italià, no sé en aquests moments com està, però fins fa pocs anys el tèxtil italià reeixia perfectament quan el d'aquí havia quedat eliminat. I el motiu, sobretot, fonamental, era aquest. El motiu era l'adaptació en el mercat a través de la gran tradició artesanal que havien tingut els italians. La indústria italiana, per tant, tenia unes característiques en el tèxtil, bé de consum, no ho veiem bé, com a conseqüència d'aquesta tradició, que en aquest cas d'aquí, que en aquí, no s'ha produït tant. Sobre això, com sempre passa a la vida, es poden posar observacions. Qualsevol història econòmica de Catalunya explica que els gremis, que en principi es poden considerar com activitats no del tot compatibles amb la indústria, i no van ser-ho, en canvi els gremis al Berguedà van tenir un paper important per fer que els sobrants de l'agricultura poguessin passar a ser, passessin a la indústria i poguessin justament fer una sèrie d'innovacions en allà mateix. La bergadana, per exemple, la màquina aquesta. Bé, aquesta és una mica la sort. Segona característica, i per això m'estic allargant massa, no? No? A no ser qui és el que porta control.
No, jo no porto el control, vosaltres us administreu.
Doncs deixem-ho estar, ja he fet el primer punt, el segon punt ja, ja en parlarem.
Jo volia afegir sí. Una cosa que... Sí, sobre el llibre, diríem. Jo voldria remarcar que és interessant que es plantegin aquests problemes i que es plantegin aquesta relació entre els elements estètics de la creació i els elements funcionals i industrials que hem remarcat sobretot. Jo estic d'acord amb el que s'ha dit, però considero saludable que es faci història, que es reflexioni sobre què s'ha fet a Catalunya amb tot això i que es reflexioni entre la relació art i disseny, perquè malgrat que nosaltres realitzava vam partir d'unes bases, aquesta relació se segueix discutint internacionalment, sí. Fins i tot. Nosaltres tenim la nostra posició, però la nostra posició no és l'única, volia remarcar això. Per tant, fer història és utilíssim i per tant jo convidaria el grup aquest que continués per aquesta línia i que reflexionés sobre la seva posició en la relació entre l'art i el disseny.
Sí, hi ha un aspecte que no diré el segon punt. El segon punt feia referència a uns comentaris en relació a les paradoxes i el dilema que posa l'Enrique que reculls en la teva introducció. Què és una qüestió personal gairebé? És el tema del noucentisme. El tema del noucentisme. I això em va començar a cridar l'atenció una vegada que vaig tenir aquest, bueno, vaig ser a Budapest, on a part d'una color infinita, jo no havia tingut mai tanta de color, era el mes, a Budapest, era el mes d'agost, finals d'agost, començament de setembre, vaig tenir un parell de tardes per passejar. I em vaig adonar que a Budapest hi havia un art déco molt important, com també hi ha modernisme interessant, però l'art déco és present. I jo vaig pensar, per què a Catalunya no hem tingut art déco? Per què hem tingut noucentisme? Suposo que deu ser això, perquè és aquesta època. I el noucentisme, no sé si va contribuir en aquest esqueixement entre l'activitat productiva i l'art, d'alguna manera. No sé. Aquí hem tingut sempre una certa afició a mirar fora. I aquesta idea de Grècia, bueno, una Grècia més o menys passada per l'Ors, no? No sé fins a quin punt aquest fet té importància. Per què? A l'època de la Mancomunitat, que acabo de fer-ne un gran elogi, hi va haver-hi per un costat tot el que es va fer a Can Batlló, que és l'intent de fer una formació professional adaptada a l'economia catalana. I per altre costat hi ha el noucentisme. Però aquesta relació, aquí ho diu l'Enric, ho diu vosaltres, no va acabar de funcionar. I l'antecedent que es manteu, no sé si l'Enric o algú de vosaltres, del que es va produir entre Gaudí i els artesans, etc, etc, és un aspecte que s'explica, però que va ser una flor sense continuïtat. Aquest aspecte, a mi és un tema... D'altra part, quan he llegit aquest paper, hi ha algú, com algun dels textos, perdoneu, però és que bastants els escriviu i no ara me'n recordo qui, que explica que així com el modernisme va impregnar molt la societat catalana, l'art déco no va arribar a impregnar la societat catalana de la mateixa manera. Bé, aquest és un tema que a mi em sembla que té un cert interès. Jo, a partir del viatge a Budapest, em vaig mirar el noucentisme, en el qual hi tenia una certa simpatia, amb un cert distanciament. Perquè aquesta capacitat de construir Catalunyes falses, a mi em sembla que no és bo pel país, ni segurament pel disseny. Ja estem parlant del disseny, estem parlant del país. I a mi em sembla que això és una consideració, vaja, vosaltres ho sabeu tot això i vosaltres en direu, escolti, vostè no té idea de tot això, és molt possible, però tinc inquietuds i com que pago religiosament els meus impostos, permeteu-me que la faci arribar avui a aquesta reunió d'avui. Jo no tinc res més que dir,
Bueno, anar continuant, Jo també m'hagués agradat una mica, efectivament, tots aquests estudis, encara que hàgim tingut una actitud una mica, des d'un punt de vista una mica diferent, és evident que aquest elogi a un estudi historiogràfic com aquest és molt lloable. I diria això perquè als anys 60, tornant una mica a aquests orígens del disseny real aquí a Catalunya, jo diria que era un disseny mancat orfe, el que teníem, el que ens vam trobar nosaltres, era un disseny orfe. Per un cantó, potser nosaltres mateixos renunciàvem al passat, érem els primers, potser, eh? Amb aquesta, és una cosa molt, molt pròpia de nosaltres, sempre per fer una cosa nova tenim de renegar del passat. Jo vaig ser víctima d'això també, i tots nosaltres vam ser una mica víctima. I per tant ens vam trobar un disseny orfe. I aleshores, què és el que vam fer per poder-ho justificar? Però indubtablement vam recórrer una mica a l'exterior, de l'interior hi havia la GATPAC, poca cosa més, i de fora doncs, tot el que ens venia. No? Però jo diria que una de les conseqüències potser no massa bones d'aquella època va ser que vam culturalitzar el disseny. El vam fer com un... el vam voler ennoblir i li vam voler donar una patina de cultura.
Una vanguarda.
Sí, més que una vanguarda, diguem-li. Diria, el vam culturalitzar per donar-li una patina i durar la pilula. No? I jo crec que amb aquest aspecte potser sí que ens vam equivocar. El fet de voler, per voler fer una cosa nova no teníem per què renegar, diguem-li, d'aquest passat. És això, a això em referia. És molt possible, eh? És una pregunta que em faig jo mateix d'autocrítica, en certa manera. I aleshores vam trobar aquesta solució d'ennoblir-lo i omplir i omplir una mica doncs, el disseny d'aquesta patina de cultura.
Potser valdria la pena que d'ampliar sí. Aquí el cercle d'intervencions, si hi ha alguna intervenció que vulguin fer. Sí, endavant. Un momentet que li portaran un micro, perquè així... Sí,
bona tarda, m'ha agradat molt. Jo sóc del grup de Gracmont. Em dic Mercè Vidal, però jo no hi participo en aquest llibre, sinó i això és el que volia potser aclarir, que hi ha un segon volum, que justament gairebé moltes de les intervencions que vosaltres heu fet atanyen més al període cronològic que abraça des del 1914, el moment de la Mancomunitat, fins al 2014. Per tant, és clar. No, vull dir que a mi m'agradaria molt que el segon volum, aquest s'ha pogut traduir a l'anglès, cosa que hem procurat al grup, no? Amb gran esforç, perquè ja sabeu vosaltres el que costa tot això, no? De trobar subvencions per institucions, etc, etc, i ens agradaria que el segon volum també poguessin tenir la traducció a l'anglès. I jo diria, vaja, agafant una mica potser la idea mateixa de l'Anna, que us tornaríem a convocar per parlar en referència al segon volum. O potser no hauríem d'esperar que fos traduït a l'anglès. Bé, m'ha agradat molt la intervenció del senyor Bricall, del doctor Bricall, perquè el període de la Mancomunitat és un període que jo he estudiat bastant amb el noucentisme i justament, és clar, hi ha un aspecte que jo assenyalava molt des d'un bon principi i és que, a veure, hem anat fent passos però que han sigut molt trencats perquè la Mancomunitat comença el 14 però és que immediatament tenim la dictadura de Primo de Rivera i a l'any 23 tanquen l'Escola Superior dels Bells Oficis i que es deia Superior. Que això era ja diferent de ser una escola artesana com tot el modernisme tenia. No? L'altre fet és que bé, vindrà el 31 la República, però tindrà una durada poquíssim. Per tant, és clar, són molt pocs anys que, és clar, la producció que es va fer a l'Escola Superior dels Bells Oficis i després el GATCPAC, el que va intentar fer, va ser molt minsa, perquè, per exemple, tot aquest tema del mobiliari tubular que tant caracteritza tota la producció alemana i que el GATPAC ho va voler fer seu, el GATCPAC, es va trobar que aquí no hi havia una tecnologia desenvolupada. És a dir, que la indústria és molt necessària que existeixi perquè el disseny, tal com assenyalava el Jordi Pericot, tingués aquesta aplicació en la indústria. Bueno, la pròpia la Bauhaus, com sap molt bé ell, els industrials els feien anar a l'escola perquè justament exposessin quines eren les pegues de cara a la producció de l'objecte. Bé, només voldria assenyalar que malgrat ser PAC, els mobles tubulars que fan doncs ho feien per un mètode artesanal, que era que omplien el tub de sorra i llavors el podien corbar. És a dir, que esclar, a vegades el que cal és potser aquesta habilitat mental que tenim els mediterranis, no? Que davant d'un hàndicap ho puguem superar. Bé, jo només voldria assenyalar això. Si algú més, digui'm.
En algun punt. Heu parlat del trencament que políticament s'ha produït. És evident, aquests trencaments polítics aquí han sigut continuats i no s'ha pogut mai fer una continuïtat. Però aquest trencament també es produeix econòmicament. I això tal vegada té influència en el que vosaltres en aquests moments abans en parlàveu. És a dir, la indústria catalana ha sigut una indústria sincopada. És a dir, sempre hi ha hagut un accident que ha trencat la continuïtat, per les circumstàncies que siguin. Per les circumstàncies que siguin, no vull entrar-hi. Suposem que hi hagi hagut una continuïtat, d'alguna manera, entre el començament de la revolució industrial, és a dir, suposem la segona part del segle XIX, i després la Primera Guerra. Sí, potser sí que hi hagi certa continuïtat, però és que la Primera Guerra li fa un trencament, justament que la va afavorir. És a dir, tot el que hi ha, el boom d'exportacions que es produeix en el període 14-18, i que això perjudica a la continuïtat de l'economia, de la indústria. N'hi ha molts més, vull dir, hi ha el de la guerra, o hi ha la crisi que també d'alguna forma, la crisi del 29, que d'alguna forma li toca, no gaire, però li toca, la guerra. I després de la guerra, el període de Turquia, que és un altre trencament a part de la guerra. És a dir, revifem com un zombi a la indústria tèxtil, com un zombi. I quan això, el zombi ja no ho pugui actuar més, llavors es comença una altra activitat i després resulta que s'entra al mercat comú. Si mireu la llista de les fallides de les empreses catalanes, és contínua. De manera que quan diuen que els catalans en aquests moments no es posen, dius, home, és que també deuen estar una mica atabalats, perquè és que no han parat de contínuament, han tingut un problema. Aquesta discontinuïtat imputable amb motius polítics o no polítics, que poden ser la incorporació al mercat comú, per exemple, posant per cas, o el pla d'estabilització, doncs jo crec que això és un dels aspectes que crec que val la pena tenir en compte i considerar. Perquè no és el mateix un país normal, un país anormal. I com que aquest és normal i anormal, hi ha moments en què és anormal.
Jo voldria fer un petit comentari perquè recordant aquestes discussions que parlaven els Jordis, que en alguna d'elles també hi era, a mi em sembla que, tal també com ha apuntat el Jordi, quan parlem de disseny i quan parlem sobretot de disseny a Catalunya, partim d'una situació que és una situació, per altra banda, que és pròpia de tota Europa i de tota la modernitat, de que el disseny es manifesta a partir d'un trencament i d'un canvi de paradigma, per dir-ho així. O sigui, és cert que el pas de la producció artesanal a la industrial representa un canvi fonamental i és evident que l'organització industrial i el procés de treball representa un canvi de mentalitat molt forta. Però a mi em sembla que per entendre una mica el disseny del nostre país, que és un país, com diem, que sempre ha patit, sempre hem anat de bufetada en bufetada i d'ensopegada en ensopegada, si partim de la idea d'aquest disseny que sorgeix com un canvi de paradigma, no podem entendre, no hi ha l'explicació de per què, en certa mesura, és un país que s'ha dissenyat. O sigui, és un país que s'ha produït disseny. Vull dir que i a mi em sembla que que aquesta idea, que és una idea pròpia de la modernitat, d'aquest canvi radical, d'aquest canvi de paradigma, d'aquesta substitució d'una tecnologia per una altra, que és certa, també és cert que aquest ideal que parlàvem d'aquestes escoles que plantejaven el disseny com un mètode científic, en el fons volien entendre el procés productiu de la forma com un procés absolutament transparent, racional, on tot està perfectament explicat, no s'acaba d'explicar. O sigui, en el sentit de que realment aquests processos no són transparents al 100%. Hi ha alguns aspectes que queden diluïts i que a mi em sembla que en el nostre país aquestes parts que queden no explicades són les que són fonamentals. A mi em sembla que aquesta continuïtat en la progressió, amb la modernitat de les escoles, de la producció dels objectes, etc., és possible no perquè aquestes coses que estan clares, sinó precisament per les coses que no estan clares. A mi em sembla que hauríem de fer un esforç de descobrir els aspectes amagats. A mi em sembla que una de les coses que don continuïtat al disseny a Catalunya és el fet de que la gent sap treballar. No tant de que utilitza unes tecnologies, que té unes màquines, que és capaç de racionalitzar els processos, sinó que a través d'una experiència i d'una visió i una capacitat de veure les coses que té al costat, és capaç de fer-les diferents perquè és capaç de treballar, de sap treballar. I aquest procés, a mi em sembla, aquests aspectes immaterials, diguéssim, no materials o no directament materials, són els que hauríem de posar més l'accent per entendre'ns una mica més. I a mi em sembla que realment el que dona continuïtat i potència en el nostre disseny, dintre de les limitacions i dintre d'aquest país que és petit segurament està mancat de moltes coses, té un gran potencial perquè és un potencial que el tenim acumulat de fa molts anys. I segurament hauríem de revisar alguns processos i algunes maneres de fer i algunes continuïtats perquè poder tindríem algunes sorpreses.
Si voleu, intervinc jo. Ah, hi ha una paraula per aquí. Sí, Anna.
Jo volia intervenir ja una mica perquè és tard i d'alguna manera m'hauria tocat agrair-vos a tots molt que hagueu acceptat d'estar en aquesta taula i de fer aquest debat. Jo també voldria dir que aquest és un llibre molt especial, no només per, com deia la Mercè, que està traduït a l'anglès i que estem intentant sortir del que potser és una de les grans conclusions a les que va arribar l'Enric i que d'alguna manera formen part d'aquest llegat que ens ha deixat els que investiguem el disseny i que ens obliga a fer algunes respostes, que seria la voluntat de sortir del nucli barceloní. Per això m'encanta haver fet la presentació a Barcelona d'un llibre en anglès, que el que pretén és començar a donar a conèixer i a difondre tot aquest llegat a fora. En gran part també perquè som normals i anormals, és veritat. Una de les parts de normalitat que tenim respecte a aquells vells mestres d'Holanda i Anglaterra és que aquí el disseny, quan va arribar als anys 60, es va viure com a ruptura. Havia de ser un trencament amb tot, polític, social, cultural, tecnològic, tot, ho havia de ser tot. Anglaterra i Holanda, en canvi, el disseny era una evolució. I aquesta és la gran paradoxa de l'Enric, perquè aquesta ruptura o evolució ens col·loca de la banda dels anormals, ens col·loca de la banda de les perifèries. Aquest és un altre tema que el Gragmont l'hem tractat molt, que és la idea de les perifèries culturals. Quan fas disseny, aquesta idea de perifèria passa a influir. No hi ha la importació de moviments culturals, sinó la dinàmica productiva i la manera de pensar. La indústria també. Aquest ha sortit en el llibre, perquè a mesura que anàvem investigant, buscant les preguntes de l'Enric, ens anava apareixent aquesta potencialitat artística. No està bé presentar un llibre i dir les coses que falten, però jo volia dir que en aquest llibre va anar aprenent, i aquí el títol, que és una mica, es va intentar no només que fos novedor, sinó clar també, que és de la indústria a l'art. Tothom que parla de disseny parla de l'art de la indústria, i la història ens va demostrar que aquí havíem passat molt més de les arts industrials a les indústries artístiques, i que en aquesta evolució havien passat moltes coses. La pròpia història va anar agafant un paper important. Crec que la recerca que va fer la Pilar Vélez amb tot el debat, quina va ser la influència francesa a l'hora de tractar el debat de la regeneració de les arts industrials. Per què? Això també ho deia l'Enric. Per què no es va viure com a Anglaterra, com una crítica a la indústria, i en canvi es va viure la francesa com a veure com mantenim l'alta costura. És a dir, que hi ha tota una sèrie de temes aquí darrere que són importants i expliquen per què. Crec que aquí li vam fer un homenatge a l'Enric també. Aprofitem la paradoxa i acabem el llibre d'història en el disseny en el gran tema de l'art. I per això que vam anar a l'Art Deco, no com una producció industrial, ho sento, Enric, va acabar sortint com a un moviment artístic. Potser per això no n'hi ha tant com a Budapest, perquè no va aconseguir entrar com a moviment industrial. En el segon llibre, en canvi, seguint amb la paradoxa, el que vam intentar va ser al revés. Agafem els moviments artístics i veiem què deien de disseny, deixant de banda aquest element d'art. Per això vam començar en el noucentisme, i en el noucentisme com a línia productiva. I ja està, no ho voldria explicar més. Però jo crec que ha estat molt bé aquest diàleg, ha sigut molt, molt, molt interessant. Crec que està molt bé, hem aconseguit que es parli de disseny des de molts punts de vista i que es vegi d'alguna manera tots aquests aspectes tan rics. Moltes gràcies a tots, de nou.
Bé, doncs, potser per anar acabant, i vist que ens heu fet l'honor de ser aquí al museu, a mi m'agradaria dir fins a quin punt tot el que aquí s'ha tractat és una qüestió central per la pròpia línia de treball del museu. Abans parlaves d'aquest factor humà, d'aquest saber fer, una línia que jo diria que marca moltes de les continuïtats que hi pugui haver-hi des d'aquell 17 fins ara, i que permet llavors situar també les ruptures, les discontinuïtats, que de vegades són d'una escala molt àmplia. I en aquest sentit, la història urbana, la història vista des de la ciutat, a més Barcelona, capital, per exemple, hi ha una cosa que aquí, si més no en l'exposició que vam humilment mirar de fer l'any passat, que començava amb la Companyia Nova de Gibraltar i acabava els dissenys de les Indianes, clar, allà enmig teníem com el port de la Barcelona, enfrontat amb la idea del mercantilisme i el constitucionalisme, plantejava els dilemes importantíssims i els riscos del Pacte de Gènova. Per tant, d'alguna manera, en aquesta posició que permetia situar doncs, tots els impulsos i les voluntats de Barcelona i a partir d'aquí de Catalunya en relació amb aquests plantejaments molt més amplis en relació amb Anglaterra i Holanda i el que volia dir en canvi França, jo diria que això també, per exemple, ens ha portat, en un altre cas, a reflexionar sobre tot allò que va ser en la postguerra, allò tan petit que semblaven els microcotxes i que a partir d'aquí, a partir dels treballs de l'Hispano-Suïssa, a partir de la SEAT, a partir d'un seguit de qüestions apareixien com un refugi en temps absolutament impossibles a cavall entre l'artesania i la indústria, aquest refugi en les petites coses quan les coses més grans no van. I volia remarcar això, aquesta qüestió d'aquest enfocament des de la història de la ciutat, des de la història urbana alhora, de mirar de trobar aquests balanços entre canvis i continuïtats que aquí hem referit sobretot a Catalunya i a Europa, per acabar també amb una qüestió, si voleu, un pèl personal. I és que moltes d'aquestes reflexions, si més no personalment, vaig tenir ocasió d'explicar-les, de mostrar-les com a professor d'una escola d'art. Tu deies la Hochschule für Gestaltung de Ulm. Jo vaig estar durant 10 anys convidat, temporades, als estius, la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zúrich, també de tradició Bauhaus. I era molt curiós com allà havien optat, així com doncs, aquí parlava de l'Isaba i de la història social de la cultura, havien optat que en el Theorie Pool hi havia una part fonamental d'història urbana. I serà per allò que a Suïssa feia molt fred i Barcelona estava llavors doncs, molt de moda, es feia a Barcelona. I va ser molt interessant de veure com a partir precisament de la reflexió urbana trobàvem un punt en comú entre totes aquelles qüestions referides al disseny dels objectes fins al camp del disseny urbà, però que en canvi es veien matisades pel fet de que no podien caure en el formalisme, que potser per la tradició era el més propi, i això, doncs, curiosament i paradoxalment, la parella la fèiem des del camp de la història urbana i des del camp de la història literària. Una estranya parella amb el professor Rolf Winden, que va durar bastants anys, i que només voldria dir que, ves per on, jo crec que el que avui doncs, l'Anna, que tant ha promogut aquest acte, doncs, aquí ens ha fet l'honor de reunir-nos i ara doncs, us agraïa moltíssim, jo m'agradaria dir que, com dèiem abans, tots teniu el vostre camp, però el Museu d'Història és la casa de tots els camps. Us estem molt agraïts i si algú no l'ha comprat, jo ara miraré de fer-ho també, doncs aquí teniu el llibre. Ja ens han promès que pensen perpetrar un segon volum i aleshores doncs, ara només me quedaria doncs, això, dir en els ponents si volen dir alguna cosa per acabar doncs, aquest acte.
Bueno, jo que espero aquest segon volum i espero tenir l'ocasió de tornar a ser aquí dalt i suposo que estaré molt més d'acord encara llavors. Si t'hi vols dir una cosa.
No, no, sembla que el fonamental ja ho hem dit.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs bona nit i bona sort.